Bon dia a tothom, són les 8. Esteu benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 10 de febrer del 2024. Va, que tindrem el sol ja... Bé, ja ho tenim, de fet. El tenim brillant a l'horitzó des de fa ja cosa de 10 minuts, que és quan ha sortit més o menys a Cadaqués, fins a al voltant de 6:45 de la tarda, que és l'hora prevista de la posta del canal, altra punta del país. De seguida, Xavi Segura ens porta el temps important avui, perquè si ahir va ploure, avui ha de seguir-ho fent en les pròximes hores, i hi ha una pila de catalans que estan pendents d'aquestes pluges per si poden afectar algunes de les rues de Carnestoltes, de Carnaval, d'aquest dissabte. En principi, les de diumenge han de ser que no. Les de dissabte, depèn de la zona, pot ser que sí. Especialment risc amb alguna tronada a l'hora de la rua a Torelló, que és un dels centres de la festa al país. Ara de seguida en parlarem amb el Xavi Segura, mirarem de pamar-nos una mica per veure també quins riscos, quines possibilitats hi ha que ploguin algunes d'aquestes rues. En un cap de setmana també, més enllà d'això, molt intens informativament parlant, avui haurem de passar per Andalusia, on aquest matí hi viatja d'urgència el ministre de l'Interior després de la mort aquesta nit passada de dos guàrdies civils a mans de les màfies del narcotràfic marítim a Andalusia, a les costes d'Andalusia. Una narcollanxa ha embestit aquesta nit passada una embarcació policial i ha assassinat dos dels sis policies que hi viatjaven. Un tercer, a més, està ferit molt greu. En tot cas, és una situació i un fet que complica i molt i tensa encara més la crisi que hi ha amb el narcotràfic al sud d'Espanya, en aquesta zona d'Andalusia que, insistim, està molt vinculada a les narcollanxes. Per altra banda, avui també haurem de passar per Madrid i per Valladolid, on les protestes de la pagesia espanyola es poden fer sentir amb força. Aquest dissabte a Madrid, amb els agricultors que volen arribar amb els seus tractors fins a la seu del PSOE, a Ferraz, al carrer Ferraz de Madrid. I per altra banda, veurem quina afectació pot tenir a Valladolid, perquè és on se celebra la gala dels Premis Goya. I en les últimes hores semblava que podria haver-hi afectacions derivades de les protestes dels pagesos. Cita aquesta, la dels Goya, que servirà també per calibrar l'estat del cinema català. Hi ha molt de talent català en joc a la gran cita del cinema espanyol, que també seguirem avui. I per últim, la que possiblement sigui la gran cita del dia, en aquest cas esportiva, el partit que juga aquesta tarda al Girona, al Santiago Bernabéu. Duel per la Lliga que arriba a la màxima expressió. Ningú hauria imaginat que ens trobaríem aquesta situació. El dia 10 de febrer, amb un Girona lluitant de tu a tu pel títol de Lliga, convertit, almenys de moment, en el gran rival del Real Madrid aquesta temporada i anant al Santiago Bernabéu a fer-hi por. És un dia molt, molt especial pels gironins, que ja saben, de fet, què és guanyar l'Estadi Blanc, però que hi arriben també precisament sabent que per alguns estaments, per algunes institucions, potser han deixat ja de ser l'equip simpàtic de la Lliga, l'equip sorpresa, perquè ja estem a la segona volta. Ja queden molts menys partits pel final i el duel amb el Real Madrid és real. Ja són oficialment un rival pels interessos també del madridisme. I això, esperem que no, però veurem si afecta un tema tan sensible des de fa tantes setmanes com és l'arbitratge i sobretot el VAR. De moment el que ja sabem és que el tècnic Mitchell no podrà dirigir l'equip des de la banqueta després de la rigorosa expulsió que va rebre la setmana passada, i que dos dels jugadors titulars tampoc hi podran ser per les targetes grogues que van veure l'últim partit. En tot cas, dia especial pel Girona, dia per recordar, dia per, com deia aquell, salir i disfrutar d'una ciutat i d'un equip que sembla que han estat tocats per una vareta màgica aquest any i que fins i tot han començat a fer canviar, a fer trontollar l'estructura sociològica que imperava en el seguiment del futbol a Catalunya. La doble filiació, aquesta de Girona-Barça, es pot ser del Girona i del Barça a la vegada, pot començar a canviar. El Girona ja té un relat propi, que veurem si se sosté el temps, i això vol dir també crear els seus propis mites, també els seus propis enemics i els seus propis greuges. Recordem la victòria al camp del Barça, que va deixar la primera osca, si es pot dir així, el ganivet de les relacions entre culers i gironins. Veurem si el xoc amb el Real Madrid deixa avui o no les primeres marques d'una relació d'enfrontament que podria o no allargar-se en el temps. En tot cas, avui, com sempre, RAC1 hi serem i ho explicarem. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Al matí, les 8 i 5 minuts, la Clara Bolins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs de la visita d'urgència del ministre d'Interior, Grande Marlaska, a Cádiz. Ahir al port de Barbate, una narcollanxa va assassinar dos agents de la Guàrdia Civil després d'embestir-los. Hi ha almenys dos ferits més, un de molt greu, i la policia en busca els responsables, i un sindicat policial ha demanat també la dimissió del ministre.
També pendents de la brutal agressió que hi va haver-hi ahir a la nit a la línia 5 del metro de Barcelona, al camp de l'ARPA. Segons avança RAC1, aquesta nit passada els Mossos d'Esquadra han detingut l'agressor, un home que tenia 5 antecedents. Va pagar, com es veu les imatges, mitja dotzena de dones que es trobaven a l'andana. Ara mateix els fets s'estan investigant com a delicte d'odi.
I també pendents de les noves mobilitzacions dels pagesos, a Madrid la plataforma 6F amenaça en bloquejar avui els accessos a la capital. A Valladolid es plantegen boicotejar els Goya, i a Catalunya ahir va haver tracturades a les carreteres del Pirineu, i dimarts es manifestaran a la Jonquera, Mercabarna i el Port de Tarragona.
Pendents, per tant, també d'aquesta gala de Valladolid, on s'entreguen els Premis Goya, marcats també per l'escàndol de Carlos Bermud, com sabíem fa unes setmanes. 20.000 espècies d'abejas d'Estibe Lezurresola lidera les nominacions amb 15 possibilitats d'estatueta, seguida de La Societat de la Nieve, la pel·lícula del Bayona, que n'opta a 13. També pendents del cel, per si les pluges d'avui poden afectar les rues de Carnestoltes previstes per tot el país. La més important, el Carnaval de Torelló, el de Platja d'Aro o el de Solsona. Quin és el pronòstic del temps d'aquesta tarda, Xavi Segura?
Sí, sobretot molt pendents de les comarques de Girona i nord de les de Barcelona. S'esperen xàfecs i algunes tronades al llarg del dia, sobretot a partir de mig matí, migdia i durant la tarda. També pendents del vent, que serà present i pot bufar amb força les rues del sud del país, sobretot a Ponent, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
Esports, Girona i Real Madrid es juguen aquesta tarda liderat de la Lliga a 6:45 del Santiago Bernabéu. Una victòria situaria l'equip gironí, que recupera el golejador d'Òbic al capdavant amb un punt més que els blancs a la classificació. L'entrenador Michel no es podrà seure a la banqueta, i també estan sancionats Blin i Yangel. Vinícius i Rüdiger són les novetats de la convocatòria madridista.
Ara passen 7 minuts de les 8 en punt del matí. I de seguida parlarem de moltes coses, de l'amnistia, dels Goya, del conflicte també amb el narcotràfic, que ha deixat diversos agents de la Guàrdia Civil morts al sud d'Espanya, però abans, la previsió del temps. Perquè hi ha una pila de gent a Catalunya mirant cap al cel, perquè aquest és cap de setmana de rues, de carnaval, de carnestoltes, i semblava que no, la previsió de possibles pluges, especialment aquest dissabte, no havia d'afectar de ple les festes i, per tant, la celebració d'aquestes rues, però veurem si és així. L'aigua és benvinguda, òbviament, estem en situació de sequera, però caldrà estar a l'aguait, perquè pot haver-hi alguns indrets del país que aquests ruixats generin contratemps, potser algunes rues o potser algunes comparses. Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
On cal estar pendents del cel pel que fa a la pluja, sobretot pensant en aquestes places fortes d'aquest dissabte del Carnestoltes?
Doncs sobretot a les comarques de Girona i nord de les de Barcelona. Entre mig matí, migdia i l'hora de dinar hi haurà una primera tongada de xàfecs i fins i tot alguna tronada localment intensa i acompanyada de calamar-se en aquestes zones, puntualment zones properes com ara l'àrea de Barcelona, però passarien més de retruc. I de nou durant la tarda i vespre, i aquí sí que hem d'estar més atents, es poden reproduir alguns ruixats dispersos en aquestes àrees. Per tant, rues de Carnestoltes toltes que poden tenir més risc de veure ploure són les que se celebraran en comarques com ara el Baix Empordà, Osona, Gironès, la Selva, potser el Maresme, Garrotxa, Vallès, sobretot oriental a tot estirar, molt pendents del cel en importants rues com ara les de Torelló o Platja d'Aro. I al tractar-se d'una situació de ruixats dispersos, doncs caldrà estar ben atents i atentes i anar seguint la situació amb molta atenció. I també hi haurà precipitacions tot el dia a la cara nord del Pirineu, 1.500 metres aquesta cota de neu, i no es descartaria algun ruixat dispers a la zona dels ports i àrees àrees properes.
La zona que més risc té d'aquestes que has dit podria ser Torelló?
Sí, és una de les zones on hem d'estar molt pendents del cel. Segur que a l'hora de migdia dinar i plourà, i també es pot reproduir algun ruixat al llarg de la tarda i vespre. Haurem d'estar molt atents on acaben espetegant, diguéssim, aquests ruixats.
Suposo que també, a banda de difícil identificar zona i hora, difícil identificar la intensitat d'aquesta pluja, perquè si cau en quatre gotes, rai, però si cau amb intensitat és diferent.
Sí, exacte. De fet, els mapes indiquen que fins i tot de forma local, ho haurem d'anar seguint amb molta atenció, es pot desenvolupar alguna tempesta que caigui localment acompanyada de calamarsa, i allà on caigui, òbviament, el patac d'aigua serà destacat. No ha de durar molta estona, però clar, serà present i afectarà totes aquestes zones.
I aquí estem posats al cap de setmana, o sigui, avui és l'últim dia que ha de ploure, no? Demà, en principi, de cara a totes les, sobretot les rues del Garraf, que són més demà que no pas avui, en aquest sentit, la pluja pot afectar, per tant, demà no n'hi ha d'haver-hi?
Demà no s'espera pluja. D'acord. En aquesta zona, tampoc avui a la resta de zones que no hem comentat, per tant, gran part del país, i pendents també entre avui i demà d'aquestes ventades fortes que poden afectar alguns punts de les comarques, sobretot del Camp de Tarragona, sud de Barcelona, Ponent, Terres de l'Ebre. Per tant, en aquestes zones no hi plourà, però atenció amb aquestes ventades que també poden fer la guitza en moltes rues.
Gràcies, Xavi.
Que vagi bé.
Doncs com dèiem, pendents de la pluja, perquè és cap de setmana de Carnestoltes que omple avui i demà de desfilades bona part del país. Se n'esperen centenars, com sempre, música, comparses, figures i també algunes restriccions per la sequera. Per exemple, el Carnaval de Solsona, una de les figures més carismàtiques de la festa, sabeu que és el ruc, aquest cop llançarà menys aigua i serà no potable. Ho explicava RAC1 el president de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Àlex Vilanova.
Sense la d'un dipòsit amb aigua freàtica, que s'ha clorat perquè sigui sanitàriament correcte, i pixarà d'aquest sistema. Què passa? El ruc quedava connectat a aquest sistema d'aigua i aleatòriament es anava pixant sobre el públic que pogués anar passant per allà sota en qualsevol moment. Això sí que ho perdem per no malbaratar aquests litres de més.
Tot i la sequera, com dèiem, avui encara pot ploure en alguns punts de l'interior del país, però, en fi, des de totes les entitats que preparen les festes confien que no cal o no hauria de caldre suspendre cap dels actes. Un dels indrets on les previsions apunten, com dèiem ara, més possibilitat de pluja és Torelló, que és un dels municipis on més tradició de Carnestoltes hi ha. Segons els organitzadors, només suspendrien la rua si plogués molt fort, que no creuen que sigui el cas. El coordinador de l'Associació Carnaval de Terra Endins, Blai Marginedes, ha dit a RAC1 que no tenen previst cap pla alternatiu.
Al final no tenim cap espai a Torelló que pugui acollir 26 carrosses i pel tipus de carnaval que és, carrosses és l'element central. Aquí no és com Sitges, que hi ha balls, ni comparses, per tant no hi ha pla B.
Avui, que és el dia més fort del Carnaval de Torelló, on preveuen que s'apleguin fins a 20.000 persones. De la resta del país, d'avui, destaquen les celebracions a Platja d'Aro, amb una rua en què hi participen 65 comparses, també les celebracions a Barcelona, on aquesta tarda hi desfilen més d'una dotzena de rues repartides per tota la ciutat. De fet, davant la mobilitat que s'espera aquests dies, el Servei Català de Trànsit, els Mossos d'Esquadra i també les policies locals han intensificat els controls d'alcohol i de drogues a les carreteres. En preveuen, de fet, fer prop de 800 al conjunt de la xarxa viària fins dimecres, tant a carreteres com a zones urbanes. Els controls que es faran, òbviament, com sempre, de manera aleatòria en qualsevol moment del dia per conscienciar la població que el consum d'alcohol i de drogues pot provocar accidents de trànsit mortals i greus. 2:15. I més enllà d'aquesta qüestió, atenció a la crisi de les narcollanxes del sud d'Espanya. Aquest matí el ministre d'Interior viatja d'urgència cap a Barbate, que és a Cádiz, on aquesta nit passada han mort assassinats dos guàrdies civils que patrullaven el port al damunt d'una embarcació. Els agents aquesta nit passada, embestits per una narcollanxa enorme que de manera premeditada i a molta velocitat passava pel damunt de la patrullera de la Guàrdia Civil. Hi ha, de fet, almenys dos ferits més, un d'ells de molta gravetat. Veurem si creix la quantitat de víctimes mortals. En tot cas, de moment, el que sí que sabem són que hi han dos guàrdies civils morts. Les imatges del moment ahir corrien com la pólvora per internet.
¡Ay, no! 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 ¡Ay, no!
Aquest Ladau Ladau era d'alguns joves que estaven veient aquesta mena de persecució amb la narcollanxa que passava per al damunt de l'embarcació de la Guàrdia Civil. L'incident passava a última hora de la tarda al port de Barbate, on s'havien refugiat, de fet, mitja dotzena d'aquestes narcollanxes pel mal temps que hi feia a la zona. De fet, a les imatges es pot veure com la patrullera de la Guàrdia Civil, que és una llanxa molt més senzilla, mirava d'empaitar els narcotraficants que, en canvi, anaven amb embarcacions pràcticament d'última generació. Quan la policia s'acostava a una de les narcollanxes, aquesta accelera i els embesteix intencionadament i a molta velocitat, tot plegat, mentre ho sentíem de fons, hi havia un grup de joves que majoritàriament animaven els narcotraficants i els ovacionaven des del port. Per cert, segons informa o acaba d'informar aquesta hora la cadena SER, una última hora, han detingut 3 dels integrants d'aquesta narcollanxa, de la narcollanxa que embestia els policies. La investigació, diuen, segueix en marxa a l'espera de més detencions. Sí, com sigui, aquest incident agreuja encara més el conflicte que hi ha al sud d'Espanya, al sud de la península, amb aquest narcotràfic, que és la porta d'entrada, sabeu, de l'haixix i de la marihuana que arriba des del Marroc. D'aquest motiu i de les crisis diverses que està tenint el govern d'Espanya des del punt de vista de seguretat, per aquest motiu avui hi serà enviat d'urgència el ministre de l'Interior. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha lamentat l'incident, l'ha qualificat de crim menyspreable. L'Ajuntament de Barbate ha declarat 3 dies de dol i ha convocat una concentració avui al punt del migdia. L'alcalde de la ciutat, Miguel Molina, criticava que fa anys que reclamen molts més recursos a la zona per combatre l'allau de narcotraficants i ha anunciat que dilluns convocarà una nova Junta de Seguretat urgent per tornar a posar sobre la taula les necessitats. I en la mateixa línia en parlava la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, aquesta nit a la SER, deia que la situació que es veu amb el narcotràfic al sud d'Espanya és molt, molt greu i que ha criticat també la falta de recursos de les administracions.
Es una situación muy alarmante. De hecho, han alertado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, las asociaciones de policía, de guardias civiles, que esto se está desbordando. Las narcolanchas campan a sus anchas. Ya llevamos diciendo esto mucho tiempo. Lo que no esperamos es que mañana vengan aquí al funeral a dar muchos pésames cuando después no dan los medios que hacen falta.
Déu-n'hi-do, aquestes declaracions duríssimes de la, insisteixo, de la fiscal antidroga de Cádiz. Lo que no esperamos es que vengan mañana a dar el pésame si no donen els recursos. I les crítiques també s'hi ha afegit l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, majoritària, que és dins del cos, que en un comunicat d'aquesta matinada han demanat directament la dimissió del ministre de l'Interior. Diuen que se senten abandonats i que la gestió de la seguretat a la zona és pèssima. De fet, avui llegim al diari El Mundo que la majoria dels agents no volen treballar a la zona, ni a Cádiz ni a la línia de Concepción, que cada any un 40% de la plantilla, que són vora 300 agents sobrepassats completament per la crisi, sol·liciten el trasllat. Argumenta que és un destí conflictiu i que no tenen els efectius suficients per fer front al problema amb els narcotraficants. Passen ara 2 minuts d'un quart de nou. I encara d'aquesta nit passada, segons ha pogut confirmar RAC1, els Mossos han detingut el presumpte autor de les agressions brutals ahir a mitja dotzena de dones a l'estació de metro de Camp de l'Arpa, a Barcelona. Malgrat la violència de l'atac, segur que molts heu pogut veure les imatges que corren per internet, els agents de seguretat de transports metropolitans de Barcelona l'havien deixat lliure a l'agressor. Les víctimes que tenen ara mateix ferides lleus, Nil Sant Martí.
Tot i això, segons el caso.cat, una de les dones tindria un timpà perforat arran de l'agressió d'aquest home. Es tracta de la jove que, com es veu clarament a les imatges de les càmeres de seguretat del metro, va caure a terra per l'impacte de la plantofada. Els responsables de seguretat, alertats pels testimonis, van aconseguir retenir d'entrada l'atacant, però, ho dèiem, el van deixar lliure perquè no havien vist les imatges, no havien vist la magnitud de l'agressió, no eren conscients de la violència que va tenir l'home. Més endavant, en investigar la identitat del noi, va constatar que té diversos antecedents. Finalment, els Mossos, com dèiem, l'han pogut detenir. Ara, per ara, treballant amb la hipòtesi que els atacs responen a un delicte d'odi per raó de gènere contra les dones, perquè totes les víctimes eren dones. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, en una piulada ha expressat el suport a les víctimes i també ha posat a la seva disposició els serveis d'atenció a les violències masclistes.
8 i 18 minuts, i mentrestant el gran conflicte de la setmana continua sent la mobilització de la pagesia, que segueix en peu de guerra amenaçant de bloquejar punts estratègics ara del país. Veurem si avui torna a haver-hi tracturades, perquè ja a la tarda ja va haver-hi marxes lentes a diverses carreteres de la Segarra, de l'Alt Urgell, també el Pirineu, a la Cerdanya, es va haver de tallar per seguretat el túnel del Cadí, també va haver-hi manifestacions a l'Aran i al Pallars, moltes zones de cap de setmana del país. Veurem si al llarg del matí d'avui també ho veiem, però passi el que passi, el pla tocat fort i han advertit als agricultors catalans que serà dimarts. El sector diu que no vol afluixar i ha avisat que dimarts es volen mobilitzar a la Jonquera, a Mercabarna i al port de Tarragona. Per tant, tres punts estratègics de, en aquest cas, del transport. Segons ha pogut saber RAC1, s'hi dirigiran fent marxes lentes amb tractors des de diversos punts del territori. És una convocatòria que ha fet Unió de Pagesos, que vol concentrar-se en aquests punts clau per poder afectar d'alguna manera la cadena logística. Ho explicava a RAC1 el coordinador de Medi Rural del sindicat, Josep Carles Vicente.
Ho volem focalitzar al port de Tarragona per denunciar què està passant als ports a l'entrada dels productes que venen de fora. També volem anar al Mercabarna i amb la Jonquera, perquè la Jonquera és una frontera que és un pas cap a Europa, també és denunciar què està passant en aquests productes que venen de fora i canalitzar el malestar.
Després d'una setmana que ha deixat imatges històriques, com per exemple l'entrada de centenars de tractors pels carrers de Barcelona, ara la pagesia vol pujar un graó més encara a les seves accions i per això han triat, com dèiem, aquests tres punts estratègics del territori, el port de Tarragona, Mercabarna i la frontera de la Jonquera, per mirar d'impedir el pas dels camions. Fins ara les protestes havien afectat relativament poc el sector del transport a Catalunya. De fet, les principals associacions de transportistes havien fet una crida a la responsabilitat dels pagesos perquè a ells els deixessin com a mínim treballar. Marina Arbós.
Sigui com sigui, des de Mercabarna fan una crida a la calma, deixant clar que per molt que bloquegin la instal·lació dimarts no hi haurà afectacions a la cadena logística si la protesta no s'allarga. Ho deia en una entrevista al 9C de RAC1 el membre de l'Associació d'Empresaris de Mercabarna, Joan Llong.
Si només és el dimarts, no passarà res. Ara, si és el dimarts, dimecres, dijous i divendres, sí que passarà. Depèn de si l'autopista de l'AP7 funciona directe, doncs no hi haurà problema. Però si la tallen, doncs tindrem un problema, i un problema que es pot allargar. Es tindria que notar els problemes a partir del quart dia.
Una altra de les diferències de la mobilització d'aquesta pròxima setmana és que només la convoca Unió de Pagesos, que insisteix a la resta del sector que també s'hi sumi. Precisament una de les incògnites és si s'hi sumarà la plataforma 6F espanyola, que s'organitza en assemblees territorials i que ha liderat les mobilitzacions d'aquesta setmana.
En paral·lel, els pagesos que continuen insistint a la classe política que escolti les seves reivindicacions, ahir ho van fer de fet en un punt clau com és el Berguedà, amb una trentena llarga de tractors rebent la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, a Casserres. Vilagrà va visitar la comarca per presentar als alcaldes de municipis del centre del país un estatut que fixarà normatives adaptades als pobles petits, però des d'allà la vicepresidenta, parlant amb els pagesos, va insistir que els farien costat.
Nosaltres, com a govern de la Generalitat, fa molt de temps que estem treballant conjuntament amb la pagesia. Tenim una taula que els inclou i que pactem cadascun dels termes en els que desenvolupem les nostres polítiques i, òbviament, posem la pagesia al centre. Són bàsics per la nostra economia, pel nostre país i pel nostre futur.
Un dels portaveus dels concentrats, Eduard Lladó, demanava a la Generalitat que, si cal, es planti davant d'Espanya i d'Europa.
Parles amb polítics i tot tirem pledes fora. Tot ve de fora, tot ve d'Europa. No, hi ha coses que sí que es poden decidir aquí, i si nosaltres estem representats per aquesta gent i aquesta gent no ho veu clar, que no, les coses no s'estan fent, que es plantin els de sobre seu. I si els d'aquí s'han de plantar amb els de Madrid, que es plantin. Que els de Madrid s'han de plantar amb els d'Europa, doncs que es plantin, perquè ens estem farts.
Els pagesos també van aprofitar l'ocasió per recriminar-li a Vilagrà que el nou estatut que va presentar pels pobles petits no els té en compte. I més enllà de Catalunya, el cap de setmana també continuen aquestes protestes dels pagesos. El gran conflicte de la setmana, i anem a pams perquè hi ha diversos punts d'interès. Avui caldrà estar molt pendents de les mobilitzacions arreu de l'estat dels pagesos espanyols, amb dos grans focus. Un, Madrid, on la plataforma 6F amenaça en bloquejar la capital d'Espanya i plantar-se sobretot davant de la seu del PSOE, al carrer Ferraz, o fins i tot arribar fins al Palau de la Moncloa. I l'altre gran punt neuràlgic d'avui és Valladolid, on els agricultors es plantegen intentar boicotejar els Premis Goya com a senyal de protesta. Anem a pams, anem a Madrid. Roger Parciba, bon dia.
Sí, bon dia. Ara mateix la situació és de tranquil·litat, tant els accessos a la ciutat de Madrid com al carrer Ferraz, on hi ha la seu del Partit Socialista. Precisament, com deies, aquí és on pretenen arribar els pagesos convocats per la plataforma minoritària 6F, motiu pel qual el Ministeri de l'Interior ha previst un dispositiu important de fins a 500 efectius policials que tenen com a objectiu blindar els accessos a Madrid i els punts sensibles, com per exemple el Ministeri d'Agricultura i la delegació del govern, a banda, evidentment, de la seu del Partit Socialista. Un dispositiu en el que també hi participen Guàrdia Civil, policia municipal, efectius d'emergències mèdiques i bombers. Es manté tot i així la incògnita de si aquesta convocatòria de col·lapsar Madrid i fer arribar els tractors fins a la seu del Partit Socialista tindrà èxit. Hem de recordar que ahir aquesta plataforma 6F ja va fer una convocatòria per concentrar-se davant la seu de la delegació del govern a Madrid, a la que no hi va anar ningú. A banda de l'intent d'entrar a Madrid, per si aquesta plataforma no té èxit en aquesta primera convocatòria avui, han convocat una assemblea a les 5 de la tarda davant de l'estadi de l'Atlético de Madrid, on, atenció, estan convocats també no només pagesos, sinó transportistes i tot el sector del col·lectiu del sector primari. Aquí al carrer Ferraz, on ara mateix estem nosaltres, on hi ha absoluta tranquil·litat, per cert, ahir es van reactivar les protestes, després de setmanes de molta calma, amb uns 200 falangistes que van participar a un acte d'homenatge a un membre de Falange mort el 1934. Els falangistes van aconseguir, però, arribar fins a la mateixa porta del Partit Socialista, on van cantar el Cara al Sol. La manifestació es va dissoldre sense incidents.
Per cert, un apunt més, Roger. Aquesta nit passada, a Ferraz, que és un dels punts que els pagesos volen fer el centre de les seves mobilitzacions, s'hi van reunir centenars de falangistes cantant fins i tot el Cara al Sol.
Sí, van ser 200 membres de Falange Espanyola que feien un acte d'homenatge a un membre de Falange que va morir assassinat l'any 1934. Van decidir fer una marxa que partia de la seu de la Falange aquí a Madrid i van arribar fins al carrer Ferraz. I van aconseguir arribar fins a la mateixa porta del Partit Socialista, degut a que durant les últimes setmanes les concentracions de protesta, aquestes famoses protestes, aquestes famoses manifestacions al carrer Ferraz que van començar el mes de novembre, havien anat a la baixa i no hi havia un dispositiu policial específic per impedir-ho. Van arribar fins a la mateixa porta del Partit Socialista, van cantar el Cara al Sol i es van dissoldre sense pena ni glòria.
Gràcies, Roger.
Ara.
Sobre el dispositiu de seguretat, la mobilització a Madrid, que no ha estat comunicada, per cert, a la delegació del govern espanyol, però el Ministeri no vol impedir els tractors que entrin a la capital. Ara ben activat la unitat antidisturbis i han ordenat a l'Institut Armat que sigui inflexible. El Ministeri de l'Interior diu que no toleraran manifestacions violentes o fora de la legalitat. Ho deia el ministre Fernando Grande Marlaska a Televisió Espanyola.
En un estado de derecho, en una democracia, se permite el ejercicio de los derechos conforme a la legalidad. Quien incumple la ley no ejercita sus derechos de una forma democrática.
En canvi, l'alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida, treu importància a la convocatòria i aprofita per carregar contra el govern socialista barrejant les protestes d'agricultors i la llei d'amnistia.
Creo que el gobierno, desgraciadamente, se ha metido en una cruzada contra los agricultores y los ganaderos por las protestas. Creo que el gobierno trata mejor a aquellos que están acusados de terrorismo por incendiar las calles de Barcelona que a los agricultores que se manifiestan de forma legítima.
La plataforma 6F, que es va crear per cert fa pocs dies i difon les seves convocatòries per les xarxes socials, el rostre més conegut és una exmilitant de Vox, Lola Guzmán, molt activa a xarxes, que s'ha convertit també en la seva portaveu. Mentrestant, el govern espanyol, que també intenta calmar els ànims, insisteix en el seu suport a l'agricultura. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, recordava ahir al sector dels pagesos que el seu govern està plenament implicat en les peticions que els hi fan.
Las movilizaciones de los agricultores se enmarcan en unas movilizaciones que son europeas. En España, seguramente, es donde más cerca ha estado el gobierno de las reivindicaciones de agricultores y de ganaderos. De hecho, aprobamos una vieja reivindicación del sector, como era la ley de cadena alimentaria. El compromiso del gobierno de España con agricultores y ganaderos se llama 4.000 millones de euros que hemos invertido en ayudas directas.
En tot cas, com dèiem, Madrid és un dels focus de la protesta pagesa avui, l'altre serà Valladolid. Els pagesos han amenaçat des de fa hores en boicotejar la gala dels Premis Goya aquesta nit pròxima. Malgrat tot, l'Ajuntament de la ciutat diu que s'ha blindat el municipi, que la celebració es pot fer amb absoluta tranquil·litat, però l'altre tema que amenaça la gala és la presència de l'extrema dreta. 7 representants de Vox tenen previst assistir aquesta nit a la celebració, malgrat les declaracions incendiàries d'ahir del vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Juan García Gallardo, que va criticar els cineastes per dedicar-se, diu, a fer pel·lícules que no veu ningú.
Yo creo que los señoritos no son los agricultores y ganaderos de Castilla, los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles.
Veurem si hi ha algun efecte en aquesta gala dels Premis Goya. En tot cas, les reivindicacions dels pagesos a la resta de l'Estat han deixat en les últimes hores i dies escenes molt tenses. Per exemple, ahir la Guàrdia Civil va detenir un pagès a Burgos després de ferir greument un conductor en una de les protestes. L'home va creuar el seu tractor per evitar que el turisme l'avancés i va acabar xocant-hi. El conductor de 30 anys va quedar atrapat dins el cotxe i el van haver de traslladar a l'hospital amb pronòstic greu. El pagès l'acusen d'un delicte de conducció temerària. D'aquí a 40 segons seran 8:45. Parlàvem de les protestes que poden afectar la gala dels Premis Goya, perquè efectivament s'entreguen a Valladolid aquesta nit els premis de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, que, com dèiem, estan pendents de les mobilitzacions dels pagesos, però també amb el focus posat en el Me Too, després que el diari El País destapés que tres dones acusaven de violència sexual al director de cinema Carlos Bermud. El Ministeri de Cultura ha anunciat que crearà una oficina d'atenció a les víctimes de violència masclista en el sector cultural.
Tot i que encara no hi ha massa detalls de com funcionarà, segons informen fons del Ministeri, el diari El País, aquesta oficina d'atenció acompanyarà les víctimes de violència masclista i s'encarregarà d'elaborar protocols i recomanacions per donar resposta als casos. Aquesta serà, doncs, la primera mesura que engegarà el Ministeri de Cultura després que el ministre Ernest Urtasun digués, durant la catifa vermella dels Feroz, poques hores després de l'exclusiva del País, que abordarien aquesta qüestió per evitar casos d'abusos.
Sobre el mito a Espanya i la resposta de la indústria i de les institucions, n'ha parlat també una de les protagonistes d'aquesta edició dels Goya, l'actriu nord-americana Sigourney Weaver, que avui rep el Goya Internacional 2024 i que treia hipit dels canvis que s'estan aconseguint.
Estic contenta de ser en una indústria que posa llum sobre aquests casos. Crec que ha canviat la manera com les dones s'han empoderat per dir no, per dir prou.
Weaver, que és des d'ahir a Valladolid i que també va obrir la porta a una futura col·laboració amb Pedro Almodóvar. La gala dels Goya d'aquesta nit, que més enllà del Me Too serà una nit de molt cinema, que pot premiar més a més un cop més el talent català. La nit parteix amb dues clares pel·lícules favorites. D'una banda, 20.000 especies d'abejas.
Que ese niño está muy confundido.
Deja estar confundido, ama, que tiene 8 años.
L'òpera prima d'Estíbaliz Urresola, que lidera les nominacions dels Goya amb 15 opcions a premi, i l'altra, de molt a prop, La Sociedad de la Nieve de J. Bayona.
Pregunto para quién serán esas imágenes.
Que és la recreació, sabeu, de l'accident aeri dels Andes de l'any 72, nominada també a 2 premis Òscar. Té 13 nominacions als Goya. Les dues competiran per fer-se el premi a millor pel·lícula. També amb Cerrar los ojos, de Víctor Erice, El saben aquell, de David Trueba, i Un amor, d'Isabel Cuixet. Els premis que s'entreguen aquesta nit al recinte final de Valladolid, en una gala que comença a les 10, veurem fins quan, i que es podrà seguir en directe per Televisió Espanyola. Més detalls amb l'enviada especial de RAC1 a Valladolid. Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Valladolid es prepara per una gala dels Goya que arriba sense una clara favorita. El duel a millor pel·lícula sembla que estarà entre La Sociedad de la Nieve i 20.000 especies d'abejas. Juan Antonio Bayona també està nominat a millor direcció amb David Trueba, que acumula 10 nominacions per Saben aquell, Isabel Cuixet, Víctor Erice i la triomfadora dels Gaudí, Elena Martín, per Creatura. Una competició molt renyida, malgrat que tot apunta que els acadèmics podrien decantar-se per Erice en reconeixement a tota la seva trajectòria. La producció catalana El Maestro que prometió el mar acumula fins a 5 nominacions, entre elles les de millor actor protagonista per Enric Auqué, tot i que les travesses apunten com a favorit un altre català, David Verdaguer. Laia Costa, Clara Segura i Clàudia Malagelada, aquestes dues últimes guanyadores als Gaudí, també estan nominades en les categories actorals. Sortirem de dubtes a partir de les 10 de la nit quan comenci aquesta gala que presenten els Javis i Ana Belén i on s'espera que es faci referència als abusos de la indústria, les peticions del sector i la vaga dels pagesos.
Gràcies, Maria. 2 minuts per damunt de 8:45 del matí, com dèiem, reivindicacions pageses que poden afectar la celebració dels Goya, també pendents de Madrid, on avui, sobretot, al centre, és el gran partit d'aquest vespre. També partiràs d'aquí a poques hores, amb 6:45, amb el Real Madrid i el Girona, enfrontant-se al Santiago Bernabéu amb el lideratge de la Lliga en joc, amb tots dos equips amb baixes importants, però també amb la recuperació d'alguns efectius, un partit que, en certa manera, suposa una revàlida per l'equip gironí, que si guanya avui, encara que el seu entrenador digui que no és candidat, podria començar a somiar amb guanyar la Lliga final de temporada. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Hola, Xavi Bundó, bon dia. La gran novetat de l'expedició del Girona és el golejador ucraïnès Artem Dobvik, que està a disposició de l'entrenador Mitchell per jugar aquest partit contra el Madrid al Santiago Bernabéu. L'ucraïnès no ha pogut completar cap entrenament, tampoc el d'ahir aquesta setmana, però és molt probable que surti de titular. Blin i Angel, sancionats, no podran jugar al partit i Mitchell no el podrà dirigir des de la banqueta però ha viatjat i seguirà també aquest Madrid-Girona des de la graderia del Santiago Bernabéu.
Ja és a Madrid el narrador del Girona Jugar RAC1, Miquel Agut. Miquel, bon dia.
Bon dia. Arten Dovbyk va ser el centre d'expectació a l'arribada del Girona a Madrid ahir al vespre davant d'una vintena d'aficionats que desafiaven el fred i la pluja. El davanter ucraïnès no s'ha entrenat en tota la setmana amb els companys, però forma part de la convocatòria amb la intenció de repetir victòria a l'estadi madridista. Ho va aconseguir el Girona la temporada 18-19 i millorar l'empat de la temporada passada. Quique Cárcel, director esportiu, és optimista.
Però també el Girona també arriba bé i sentim que amb el nostre estil de joc, amb el com estem arribant a aquest, amb aquest joc, amb la puntuació que tenim, pues per què no somiar, no?
Un Càrcel, això sí, en declaracions al Tu diràs especial pel Dia Internacional de la Ràdio d'ahir a Girona, que s'espera un Real Madrid molt agressiu.
Ens trobarem amb un Real Madrid de les grans ocasions, un equip que anirà per nosaltres, un equip que serà valent i que intentarà pues, amb tota la seva gent passar per sobre el Girona.
A 3:15 al restaurant Zalacaín, trobada entre les directives, i a 7:15 al Bernabéu començarà el partit. Uns 600 aficionats acompanyaran el Girona.
Evidentment, ho seguirem també. Gràcies, Miquel. El Real Madrid, que Carlo Ancelotti, que també recupera efectius.
Sí, Vinícius i Rüdiger, dos titulars indiscutibles que tornen a una convocatòria en què no hi és Nacho, que se suma a les baixes per lesió de Courtois, Militao i Alaba. El tècnic madridista s'ha referit a la prèvia, a la il·lusió del Girona i també, amb una mica d'ironia, a la lona publicitària que un dels patrocinadors de l'equip gironí ha penjat aquesta setmana a Madrid amb una foto del jugador celebrant un gol i el missatge «Cuando el currículum no lo es todo».
Tienen grandes motivaciones de volver aquí como cerca de nosotros. Pueden ganar el partido y liderar la liga en este momento, entonces la ilusión es importante, tenemos que tener cuenta de esto. El segundo, que tienen el dinero para alquilar un espacio en Madrid que no va a ser barato.
Partit també amb una forta càrrega afegida de tensió arbitral pel que li va passar al Girona a l'últim partit contra la Reial Societat, gol legal anul·lat, expulsió de Mitchell i cinquena groga a Angeli Blin, i per l'habitual campanya de tota la temporada de Real Madrid Televisió acusant els àrbitres del partit següent d'haver perjudicat greument en ocasions anteriors al Club Blanc. Aquesta setmana els assenyalats han estat Juan Martínez Munuera, que xiularà el partit, i Javier Alberola Rojas, que l'assistirà des de la sala VAR.
La gran notícia seria que no fossin notícia, però veurem si és així. El Real Madrid Girona, que comença 6:45, que seguirem naturalment en directe a RAC1, que avui també centra tots els titulars de portada de la premsa esportiva d'avui.
Sí, a Mundo Deportivo llegim a tomar el Bernabéu, un Girona sin Mitchell no renuncia a fer història i conquistar el liderato, la part superior d'una portada que destaca com a tema principal, després ja anirem, l'entrevista exclusiva al davanter blaugrana Víctor Roque. L'Esport titula directament Força Girona. L'Esportiu, la il·lusió per bandera, amb una foto de Savinho aixecant una bandera del Girona. I també a la premsa de Madrid, doncs el partit és el tema de portada. El Marca, la Liga en juego, Real Madrid y el asombroso Girona se disputan el liderato. I a l'AS, la Liga en sus botas, amb fotos dels màxims golejadors de cada equip, Jude Bellingham i Artem Dovbyk.
Per cert, que encara a Madrid, i ara que parlàvem del Santiago Bernabéu, que és l'escenari d'aquest partit d'aquest vespre, també serà escenari a partir de l'any que ve de partits de la NFL americana.
Sí, l'acord s'ha anunciat aquesta nit a Las Vegas. La Lliga Nord-Americana de Futbol Americà ha triat el Santiago Bernabéu com a escenari d'un dels partits de la temporada regular. Així, Madrid se sumarà a Londres, Ciutat de Mèxic, Munic, Frankfurt i São Paulo, que ja n'acollirà un aquest any, com a les ciutats que ha triat l'NFL per expandir-se fora de les fronteres dels Estats Units. L'acord entre l'NFL i el Real Madrid no posa en perill les negociacions entre l'NFL i el Barça. Les converses continuen per bon camí i la intenció de l'NFL continua sent portar alguns partits oficials també a Barcelona quan el Camp Nou estigui enllestit.
Gràcies, Quim.
Fins ara.
8:45 del matí, mentrestant en plana política. Continua l'estira i arronsa entre el PSOE i Junts per l'aprovació de la llei d'amnistia. Ahir coneixíem que una de les figures polítiques més rellevants del procés, Anna Gabriel, ja és del tot lliure. La justícia espanyola ha arxivat la causa que tenia contra l'exdiputada de la CUP després que la fiscalia ho demanés i que cap acusació s'hi oposés, i això vol dir que Anna Gabriel ja no té cap impediment legal per tornar a Catalunya. Recordem que continua vivint a Suïssa, però que ha tornat en diverses ocasions, després de presentar-se, per exemple, fa un any i mig al Tribunal Suprem per regularitzar la seva situació. De moment, la única reacció d'Anna Gabriel ha estat a través d'una piulada, diu que té una sensació agredolça perquè la repressió i la persecució política continua amb els milers de persones encausades pel Tsunami Democràtic i el CDR. Per cert, que aquesta interlocutòria en què s'arxivava el cas d'Anna Gabriel és del novembre, però no se li va comunicar fins ahir. Mentrestant, la Generalitat es va reunir ahir al vespre amb l'anomenada Comissió Venècia a Madrid, i va anar la consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, per trobar-se amb aquesta comissió de juristes europeus que estan fent un informe sobre la llei d'amnistia. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Meritxell Serret hi va defensar la llei per la necessària resolució del conflicte.
Traslladar com d'important és per avançar en aquesta segona fase de la negociació per anar realment al cor del conflicte polític amb igualtat d'oportunitats i amb totes les garanties, per tant tornar al conflicte a l'arena política, ens cal i és necessària aquesta llei.
Aquesta comissió també es va trobar ahir amb el president del Tribunal Constitucional i amb el fiscal general de l'Estat. Fons del TC el que expliquen és que el seu president, Cándido Conde Pumpido, va remarcar específicament que la seva feina és jutjar lleis aprovades, que en cap cas emetrà un dictamen mentre s'està negociant.
I, per altra banda, aquesta llei que continua negociant-se, encara no s'ha aprovat, òbviament, Junts per Catalunya donen per fet que sí que tirarà endavant i que aconseguiran un acord amb el PSOE perquè el text superi la votació al Congrés, ho deia ahir Toni Comín en declaracions a 4.
Va haver llei d'amnistia, va haver llei d'amnistia sin ninguna duda. Que la línia roja de los partidos del gobierno, que es la constitucionalidad de la ley, y la línea roja nuestra, que es que la ley cubra a todo el mundo, son dos líneas rojas que son compatibles y hay que buscar la fórmula perquè les haga compatibles.
Comín també va negar que existeixi cap trama russa que relacioni Carles Puigdemont amb Rússia, amb el govern de Putin. L'eurodiputat carregava contra el magistrat que porta la causa Volkhov, Joaquín Aguirre, i contra el poder judicial per estar insistint en uns fets que asseguren ni tan sols existeixen. De fet, el govern espanyol diu que no té cap constància dels suposats vincles entre l'independentisme català i Rússia. És la principal línia d'investigació que vol estirar el cas Volkhov i que precisament aquesta setmana ha portat al Parlament Europeu a reclamar que s'investigui. La votació a Brussel·les és per posar llum a la trama russa del procés, que per cert va tirar endavant amb el suport del PSOE, un fet que el PP veu com un contrasentit. Tornem cap a Madrid, Jordi.
El govern espanyol el que sosté és que la investigació que pugui fer el Parlament Europeu no arribarà enlloc perquè, entre d'altres, el cas ja és a tribunals. Fernando Grande Marlaska ho va dir ahir a Televisió Espanyola.
Está siendo objeto de investigación y dejemos que sean los órganos competentes los que puedan determinar lo que fuera preciso.
Pero consta que estos contactos de una manera u otra han existido.
A mí no me consta, pero donde deben de constar en su caso es en la institución que es la encargada de la investigación.
Però Alberto Núñez Feijóo acusa el PSOE d'entrar en una contradicció constant. Declaracions en aquest cas a Es Radio.
En Europa el Partido Socialista vota a favor de investigar posibles contactos de los independentistas catalanes con Putin y aquí persigue a los jueces, descalifica a los jueces que están investigando esa operación. Vivimos en un permanente sinsentido.
I acusa el govern espanyol d'haver intervingut formalment la Fiscalia General de l'Estat. Demana la inhabilitació d'Álvaro García Ortiz, com també va fer ahir una associació minoritària de fiscals.
Encara amb tota aquesta qüestió al damunt de la taula, gràcies Jordi, recordeu que Galícia arriba aquest cap de setmana a l'equador de la campanya electoral, ho fa amb el desembarcament un cop més de tots els líders estatals. Alberto Núñez Feijóo, que té entre cella i cella demostrar que la seva estratègia política al capdavant del partit funciona. En les últimes hores el diari Oponent apuntava que Gènova no les tenen totes amb les enquestes que tenen i temen que Alfonso Rueda, que és el candidat del PP a Galícia, pugui no aconseguir la majoria absoluta. De fet, ahir Feijóo va verbalitzar aquesta incertesa en un míting des de l'Alín a Pontevedra. De fet, va dir, en concret, que cal anar a totes i aconseguir una victòria prou àmplia a les urnes.
Prometo que digan as enquisas son. Lo peor que pode facer o Partido Popular é confiarse. E é evidente que a maioria dos galegos non quere que Galicia se poña en mãos do nacionalismo. Pero esto tenemos que reflejarlo en las urnas de una manera contundente.
Bona prova de la importància que tenen aquestes eleccions pel PP és que aquesta recta final de campanya els barons del partit també seran a Galícia. Demà hi aterra el president andalús Juanma Moreno i atenció que Isabel Díaz Ayuso ho farà a mitjans de la setmana que ve. Minut i mig i tres quarts de nou del matí. Mentrestant, als Estats Units, l'edat de Joe Biden, que torna a estar al centre de la campanya electoral després del terratrèmol provocat per l'informe del fiscal que posa en dubte la seva capacitat mental per exercir de president. Els republicans saben que els dubtes sobre l'estat de salut del president són ara mateix el principal motiu de la impopularitat de Biden i s'han acarnissat en les últimes hores amb ell pels lapsos que no para de tenir, que va tenir de fet en l'última roda de premsa. Ahir els líders republicans al Congrés van signar de fet un document on reclamen que s'inhabiliti el president. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla, bon dia.
Bon dia. Biden va convocar la premsa d'urgència per mirar de frenar l'hemorràgia que suposa l'informe del fiscal, però poc després, en el mateix discurs de gestió de crisi, va tenir un altre lapsus. Va confondre el president de Mèxic amb el d'Egipte. La Casa Blanca va sortir ahir al rescat del president dient que l'informe del fiscal és malintencionat i políticament motivat. Els republicans han aprofitat per passar l'atac i han signat una declaració on diuen que no és apte per ser president. I aquesta nit, Trump se'n burlava en un discurs a Pennsilvània.
Si a Biden no l'imputen, aleshores a mi tampoc m'haurien d'imputar per res. Això és una persecució selectiva de l'oponent polític de Biden, jo mateix. I no tinc clar que l'estigui fent Biden, perquè potser no sap ni què és viu.
L'expresident també ha tingut lapsus recentment, com quan va confondre Biden amb Obama o Nikki Haley amb Nancy Pelosi. Però avui totes les portades parlen altre cop de l'estat de salut de Biden.
Gràcies, Javier. I mentrestant, encara en plana internacional, Israel ignora les crides internacionals i finalment ordena avançar l'exèrcit cap al sud de la franja de Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu ha demanat que es prepari l'evacuació de l'àrea per liquidar, diuen, els 4 batallons de Hamas que queden a la ciutat de Rafah.
Ho considera imprescindible per posar fi a una guerra que s'allarga des de fa ja 4 mesos i per això avisa els civils que fugin si no volen ser víctimes de l'avanç de les tropes. Això implica desplaçar els palestins que es troben a la frontera amb Egipte, però el govern Israel no ha dit cap on haurien de marxar i Egipte, per la seva banda, insisteix que no deixarà passar ningú procedent de Gaza. Es calcula que ara mateix hi ha prop de 500.000 de persones a Rafah, la majoria refugiats d'altres punts de la franja.
8:45 del matí. En el dia que avui, 10 de febrer, arrenca oficialment l'any nou xinès. Serà l'any del drac, que simbolitza l'honor, el poder i el prestigi a l'horòscop xinès. A la Xina, les celebracions comencen avui i s'han d'allargar uns 15 dies més.
I és l'any número 4.722. Arreu del món fa dies que s'organitzen actes per l'entrada. D'aquest any a Barcelona la celebració es va fer dissabte passat per la coincidència amb el Carnestoltes per evitar que se solapessin avui. Es van organitzar espectacles, tastos gastronòmics i concerts a la zona de l'Arc de Triomf. A Madrid es fan actes durant tot el mes de febrer i la majoria d'activitats es concentren al districte d'Ossera. Avui es farà un gran castell de focs i demà una rua pels carrers del barri.
Ara passa 8:45 del matí. Fem res, un minut de pausa i de seguida us expliquem algunes de les novetats del món cultural, entre elles la visita ahir d'un dels grans noms de la literatura internacional com és John Esbo, amb un anunci d'abast internacional que va fer ahir des de la ciutat de Barcelona.
Urgell, la febre d'aigua, de Vicenç Villatoro. Una novel·la sobre l'apassionant epopeia humana del Canal d'Urgell. Urgell, la febre d'aigua, un llibre de proa.
Els Watson aterren a la sala gran del TNC. Josep Maria Mestres dirigeix l'obra de Laura Waite, que recupera la novel·la inacabada de Jane Austen. Una comèdia britànica brillant i enginyosa, amb un repartiment de luxe format per 18 intèrprets. Els Watson, fins al 17 de març, al Teatre Nacional de Catalunya.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Ara passen 8:45 del matí i atenció a l'anunci que ha fet aquesta nit i des de Barcelona un dels escriptors més importants de la novel·la negra internacional, el noruec John Esbo. Els casos del seu policia Harry Hole tindran sèrie de televisió pròpia.
Right now I've been working...
Estic treballant en una sèrie de televisió sobre Harry Hole. Serà una sèrie feta a Noruega amb actors noruecs producció escandinava i es començarà a rodar aquest estiu.
Aquest és l'anunci que feia des de Barcelona. No és el primer cop que la obra de John Esbo salta a la pantalla. El 2017 es va estrenar una pel·lícula, El muñeco de nieve, amb Michael Fassbender, però l'autor no en va quedar gens satisfet. En aquest cas, la sèrie sí que tindrà el seu segell. Esbo ha donat la primícia en el marc del Festival BC Negre, en l'acte més important, de fet, d'aquesta edició, després d'haver rebut el Premi Internacional Pepe Carballo, i va ser en aquest acte Lluc Corominas.
A la sala 1 dels cines Movi Bosque del barri de Gràcia de Barcelona no hi cabia cap més ànima per escoltar un dels autors al món més destacats del gènere negre. John Esbo es va mostrar còmode en tot moment i la barrera lingüística no va impedir que la conversa fos entretinguda i fins i tot emotiva. El noruec va explicar que una de les seves inspiracions per dedicar-se a la literatura va ser la mort del seu pare.
El
motiu pel qual vaig decidir fer-ho va ser que el meu pare havia mort feia 4 anys. I el seu pla era escriure una novel·la sobre la seva vida durant la Segona Guerra Mundial. I la lliçó que vaig aprendre d'això va ser que les coses que vols fer a la vida no les pots posposar.
Nesbo
va decidir fer el cop de cap després d'un viatge a Austràlia en què va escriure part de la seva primera novel·la, per la que va rebre el Premi a millor novel·la negra de Noruega i dels països nòrdics. I va fer néixer un dels seus grans personatges, el policia Harry Hole.
10 minuts i arribarem a les 9 del matí en plana de successos. Us explicàvem fa una estona i tindrem novetats també d'aquí uns minuts quan puguem parlar d'aquesta qüestió. Us parlàvem de la narcollanxa i de l'assassinat de dos guàrdies civils aquesta nit passada a Barbate, a Cádiz. Doncs bé, que els Mossos, atenció, investiguen la mort a trets d'un home ahir a Sils, a la urbanització King Park, a la Selva, com a assalt, com a narcoassalt també.
Ho va avançar ahir el digital El Caso. Uns individus armats van entrar a un pis de l'Avinguda Catalunya i van obrir foc. Segons el mitjà, l'assalt va ser possiblement per una qüestió relacionada amb el tràfic de drogues. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió de Girona dels Mossos ha obert una investigació per aclarir els fets.
I per altra banda, si fa un moment us explicàvem l'agressió brutal al metro de Barcelona a 6 dones, que s'investiga com un delicte d'odi, atenció a aquest cas de discriminació. L'Ajuntament de Figueres ha multat amb 10.000 euros un bar que vetava l'entrada dones. La Guàrdia Urbana li ha obert un expedient per una infracció greu de discriminació per raó de sexe.
Es tracta d'un bar al centre de la capital de l'Alt Empordà, entre la plaça del Gra i la de l'Escorxador. La policia ho va descobrir mentre inspeccionava diversos establiments amb queixes dels veïns. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, confia que la sanció sigui exemplar.
Això és quelcom incomprensible en ple segle XXI, que un establiment deixi entrar les senyores en aquest establiment en concret. S'ha incoat un expedient i s'ha proposat una multa de 10.000 euros. Per tant, tenim una multa exemplar perquè comportaments com aquest no es tornin a repetir.
Per exemple, els propietaris havien tret el cartell de lavabo per les dones i utilitzaven l'espai com a magatzem.
I un últim punt en plana de successos, el bloc de Badalona, que es va enfonsar aquesta setmana provocant 3 morts, com sabeu, va superar la ITE, la Inspecció Tècnica d'Edificis, 15 dies abans dels fets. Segons publica el diari El Periódico, només havien detectat 3 deficiències lleus, 2 a la façana i una tercera a la teulada. Es va donar un any a la propietat per solucionar aquests desperfectes. 9 minuts i arribarem a les 9 del matí. I atenció, que s'embolica encara una mica més la polèmica per la cançó que representarà Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió.
Si salgo sola, soy la zorra. Si me divierto, la más zorra.
Sabeu que hi ha hagut un intens debat, sobretot mediàtic, també polític i una mica social, sobre la lletra de la cançó i la suposada resignificació de la paraula zorra. Ahir la delegada d'Igualtat de Ràdio Televisió Espanyola, Montserrat Boix, va anunciar que dimitia en una publicació a Twitter. La delegada d'Igualtat de Ràdio Televisió Espanyola, la periodista, ha explicat que per ella la cançó ni és empoderament per les dones, ni és feminisme. En declaracions, per cert, a La Vanguardia, Boix argumenta que fa més d'una setmana que pensaven renunciar per obligació ètica perquè no comparteix la posició de Televisió Espanyola. Després d'aquest anunci, però, fonts de Ràdio Televisió Espanyola van revelar a diversos mitjans que Boix ja havia confirmat que deixaria el càrrec de delegada d'Igualtat abans que s'escollís la cançó Zorra per representar Espanya a Eurovisió. I l'acusen, de fet, de buscar polèmica. La fins ahir delegada d'Igualtat ha confirmat per Twitter que des de feia un any podia prejubilar-se, però que s'havia compromès a quedar-se un any més per continuar amb la seva tasca. I encara en plana musical, déu-n'hi-do, a més, de fet, és fins i tot portada de diaris avui, el concert de Batgui a l'Omplina i al Palau Sant Jordi per presentar el seu primer disc, La Joia. 18.000 persones que van veure la reina de la música urbana de l'estat a Barcelona en la segona parada de la seva nova gira. Precisament Bat Gyal va destacar la importància que té per ella cantar a la capital.
¿Cómo estamos en Barcelona? ¿Cómo estén? Sabéis que hoy es un día especial para mí. Está mi familia, está mi gente, están mis amigos. En verdad vosotros ya sois como una familia también, así que vamos a darle.
Bat Gyal, que va aprofitar per presentar novetats com Perdió este culo, però no va oblidar els seus grans hits com Pussy, Zorra o Nueva York, Toto. Hi havia molta expectació, de fet, per saber si també pujaria a l'escenari la seva germana, la Muixca, considerada una de les artistes urbanes emergents a Catalunya, però finalment es va quedar a la grada i va ser el Morat qui va donar la sorpresa. El concert de Bat Gyal no se'l va perdre Héctor Huguet.
Malgrat que la Pussy que mana, com ella s'autoanomena, porti més de 7 anys de trajectòria, La Joia és el primer treball d'estudi de Bat Gyal, una mostra que la distribució musical va canviant i que les cançons es consumeixen com obres completes, sense haver de formar part d'un àlbum per vendre-la en format físic, com era costum. Fent sempre ús de l'autotune, recurs que utilitza amb orgull i per bandera, amb 26 anys, Alba Farello es reafirma com una de les líders d'una generació que vol acabar amb lo políticament correcte. Cançons com Zorra o Pussy s'han erigit com himnes d'un nou discurs d'empoderament que ressignifica conceptes sexistes per tornar-los en contra del masclisme. I res fa pensar que la carrera de Bat Gyal tingui data de caducitat. Després de finalitzar la gira per l'estat espanyol, on omplirà el Withing Center de Madrid, la reina del dancehall es passejarà per escenaris dels Estats Units, com a l'Avant Garner de Nova York o el de Midway a Chicago.
Gràcies, Héctor. Els diaris avui li dediquen titulars molt elogiosos a Bat Gyal. Jordi Bianchotto, per exemple, escriu al periòdico: ni cantant espaterrant ni tremenda ballarina, l'artista és una figura amb aura d'estrella, amb la celebració del cos com a instrument de relació social i de poder. A La Vanguardia, Sergi Lozano diu que Bat Gyal va treure totes les mirades mentre balancejava les seves vibrants natges. Sembla evident, diu, que el ritme lent i greu de la seva música és molt més atractiu que les suposades incitacions de les lletres. 5 minuts i arribarem a les 9 del matí. De seguida, l'agenda cultural del dia i també el resum del que va ser la jornada de la ràdio, la celebració de la ràdio ahir també a RAC1.
RAC1. A Duin volem que et sentis bé per dins i per fora. Per això t'oferim 8 clubs de fitness a la província de Barcelona amb piscina i pàdel, junt amb un equipament de qualitat. També et convidem que participis en les nostres activitats dirigides com cycling, pilates, zumba i molt més. Aquest és el teu any. Apunta't a duinclub.com i viu una experiència única.
Hi ha un nou hospital de referència a Mataró.
A què et refereixes?
A un nou hospital de Creu Blanca, el grup de referència en diagnòstic per la imatge.
A què et refereixes?
A un nou hospital de referència amb totes les especialitats, la més avançada tecnologia, el millor quadre mèdic i servei d'urgències 24 hores.
A què et refereixes?
Nou hospital Creu Blanca Maresme, a Mataró. Creu Blanca Ponés. Per la teva salut, som referència.
La Calòrica torna als escenaris amb l'èxit Fairfly, una comèdia corrosiva sobre els nous emprenedors i els somnis de triomf empresarial. Una crítica al vertiginós i precari món laboral. Aquest febrer, La Calòrica a l'Espai Texas. Venda d'entrades a espaitexas.cat.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
A Jardiland sembrem passió. Vine a Jardiland i sorprèn amb els millors regals per Sant Valentí. Per la teva parella, pel teu amic, pel teu animalet. Jardiland a Gavà, Reus, Sant Cugat, Cubelles i Lleida. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
RAC 1.
Marc, el telèfon!
Ja l'he sentit, el telèfon!
Què passa, que no l'agafes?
Què vols, que estiri el braç? Passa mal!
Ah,
sí! Te'n fan arribar el Premi Nacional de Comunicació a casa? Però pesa molt, no? Sí, sí, el meu majordom ja hi serà, ja. Gràcies. Per favor, un altre premi. Jo no sé com dir-los que deixin de donar-me premis. Què ha passat? Joel!
Digui!
Dóna ordres que vagin fent lloc a la galeria per l'últim premi que m'han donat. I de passada que retapissin tot, perquè aquest paper de paret no combina gens amb aquest últim premi.
De dilluns a divendres, a la una, vostè primer, amb Marc Giró.
En realitat, t'ho digues, tan cansat això d'estar reconegut en vida...
RAC 1. Tots som 1.
RAC 1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC 1 a RAC 1.cat.
El cuc amb noticies, Marlac.
minuts i a les 9 del matí. Ara de seguida repassarem també la resta dels esports, especialment amb el Barça, després d'haver parlat d'aquest Girona o d'aquest Madrid-Girona. Però RAC1 va celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, ho va fer amb una gira dels presentadors i dels col·laboradors de l'emissora per Catalunya, des de Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona, sota el nom de RAC1 On Tour. Li van posar rodes a la ràdio el dia que va començar amb el món a RAC1 des del teatre a la Llotja de Lleida. Allà hi van viure una conversa amb una classe magistral de ràdio que van fer Jordi Basté i Josep Cuní. Entre altres coses van parlar de com veuen els seus últims dies a la ràdio. Cuní diu que l'edat li acabarà passant factura. Basté no té tan clar quan arribarà al final, només sap que vol continuar comunicant.
Jo vull deixar de fer-ho cada vegada que em sona el despertador i me'n vaig cap a la dutxa cada matí. Però encara m'ho passo molt bé, i perquè tinc un equip que som una colla d'amics i que... Però també que penso que alguna vegada he de donar pas.
Petites coses que t'indiquen que s'apropa el moment. Una vocalització incorrecta, una paraula que has dit no sé quants cops a la teva vida i que en canvi ara sembla com si et costés pronunciar, i dius, això s'ha d'acabar, que d'altra banda és llei de vida.
Recupereu la conversa de veritat perquè va ser esplèndida. Des de Lleida cap a Tarragona, al migdia la competència ho va petar a la Universitat Rovira i Virgili amb la presència dels Oscars i també amb el cantant dels Pets, Lluís Gavaldà, que va confessar que el seu primer amor va ser Angelines.
Hi ha un moment una mica com violent, perquè l'Angelines i jo tenim un passat.
No, ara no. Per la mort de Déu, què vols dir un passat? Però quina edat et creus que tinc jo?
És que clar...
A més, ja t'ho he dit, Lluís, quan t'he vist la primera vegada, ja t'ho he dit, dic, t'has fet gran.
Un imbècil. Un moment.
Ja saps aquelles persones que les veus després de... i dius, s'ha fet gran?
Des de Tarragona també es va fer el Vostè Primer amb el Marc Giró, amb tota la pompa, perquè va parlar amb el rei i la concubina.